Benvinguts i benvingudes al consultori, l'espai on vosaltres ens exposeu els vostres dubtes i nosaltres hi busquem la resposta. Avui ens centrarem en les principals novetats de la llei de benestar animal. I aquesta és la consulta que ens envia la Vero.
Hola, em dic Vero i us volia preguntar sobre la llei de benestar animal. Quan sortirà el tema de l'assegurança i què implica als propietaris d'animals? No sé ben bé si es posa en vigor aquest any o el proper i què s'haurà de fer. I d'altra banda, també us volia preguntar si finalment s'haurà de fer algun tipus de prova o d'examen abans d'adoptar un animal. Vaig escoltar això en algun moment, però no sé si és cert i m'agradaria que ho confirméssiu. Gràcies.
Per respondre a la Vero i a totes les persones que tinguin animals i tinguin dubtes de com els afecta la llei, ens acompanya la Cristina Bécares. Ella és advocada especialista en dret animal. Benvinguda i gràcies per atendre el consultori del Faves Contades, Cristina.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
La missió d'avui que ens ocupa és resoldre els principals dubtes que ha generat la llei de benestar animal, que ja va entrar en vigor ara fa un any, però que hi ha aspectes que a poc s'aniran de concretar. Si et sembla, comencem responent a aquestes dues preguntes que ens feia la Vero.
Vale, doncs mira, per començar amb el tema de l'assegurança, per exemple, sí que és cert que va entrar en vigor el 29 de setembre de l'any passat. Què passa? Que en aquesta llei no s'especifica quina és la quantia per la qual tu has de cobrir els danys que pugui causar l'animal amb el que vens convivint. És a dir, danys ja siguin a persones, altres animals o objectes. Llavors, arrel d'aquest fet, des de la Direcció General dels Drets dels Animals es va informar que fins que no es concretés aquesta quantia no sancionaria al respecte. Llavors, què hem d'esperar? Hem d'esperar el reglament. Un cop estigui el reglament, el qual està en fase ara mateix d'elaboració, ens diran quines són les quanties per les quals hem de cobrir aquesta assegurança. Quan sapiguem això és quan ja entrarà en vigor aquesta obligació de tenir l'assegurança. I pel que fa al curset, més de lo mateix, és a dir, va entrar en vigor amb la llei estatal, el que passa és que tampoc s'ha concretat i s'haurà de desenvolupar també a través del reglament. El que sí que s'ha fet públic ja és que, no, perquè d'això han hagut diverses modificacions i s'han escoltat moltes coses, el que sí que s'ha dit finalment és que només serà per a aquelles persones que des d'aquell moment vulguin començar a conviure amb un animal.
D'acord.
És a dir, que si tu ja convivies amb un,
no
necessitaràs.
Ens hem de preocupar.
Correcte.
I quines són les noves obligacions que estableix la normativa per als propietaris?
Doncs les més, així, més destacables per la gent són aquestes dues que ja hem comentat en el consultori.
Els dubtes de la Vera.
Correcte. I després hi ha altres des del punt de vista d'obligacions que tens amb els animals, les responsabilitats que tens. A mi m'agrada molt, per exemple, tot el relatiu a les obligacions pels ajuntaments pel que fa a les colònies de gats comunitaris.
Uh-huh. Ara en parlarem.
És a dir, tens tot un seguit d'obligacions que, si bé és cert que a nivell Catalunya ja ho tenia molt regulat, el que fa és equiparar-los amb la resta de comunitats.
En aquestes obligacions, per exemple, i si no m'equivoco, Cristina, també regula quanta estona o quants dies podem deixar els animals sense atenció a casa, oi?
Correcte. Els gossos, per exemple, no els podrem deixar sols més de 24 hores i també regula respecte als gats. Amb això que es busca, precisament, garantir un mínim de benestar animal per a aquests animals i oblidar-nos, precisament, de la idea aquella que tenia molta gent anys enrere, de deixar el gos en una segona residència perquè aquell gos em cuidi el meu terreny. No, ens hem d'oblidar d'aquestes situacions i centrar-nos en que l'important és garantir el benestar dels animals.
En el cas dels gats és diferent, oi, que els gossos?
Correcte, en els gossos sí que es va establir 24 hores, en els gats es va modificar en diferents esborranys i si no em fallarà la memòria va quedar en 3 dies.
Perfecte. Ara parlaves hem parlat de drets ciutadans, però també hi ha drets de les administracions en el benestar dels animals. Quines obligacions tenen les institucions a nivell local, per exemple, un ajuntament?
Doncs ha de tenir, per exemple, un servei de recollida d'animals que es trobin a la via pública 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Per exemple, també s'han de fer càrrec de garantir el que seria un benestar digne per a aquells animals. Això què comporta? Clar, és molt fàcil dir-ho sobre el paper, però això de la realitat comporta el fet de que han de perseguir tots els fets de maltractament, fer que la gent compleixi amb les obligacions que té com a propietari o com a posseïdor, és a dir, com a responsable. A mi m'agrada sempre parlar com a responsable legal d'aquell animal. M'és igual que en un paper surti que ets propietari o que no ho ets. És igual, tu ets el responsable d'aquell animal i, per tant, has de complir aquelles obligacions. Per tant, els ajuntaments sí que tenen també obligacions que ja tenien des de fa molts anys, és a dir, ha hagut també un boom de això és obligatori des de la llei estatal. No, hi ha obligacions que ja estaven des del 1985, ha plogut des de llavors.
40 anys.
Gairebé. Sí, sí. I ara el que fan és, ens expliquen, a la llei, ens explica com s'ha de dur a terme aquestes obligacions que ja tenien els ajuntaments imposades prèviament.
Ara, per aquestes obligacions que parles d'institucions, d'ajuntaments, em ve al cap, per exemple, el que anomenem popularment les colònies de gats, no? Que a molts municipis en tenim. Com ha de respondre l'Ajuntament davant del benestar d'aquests animals?
Veus, aquest és un dels casos que et comentava del 85. Això ja era obligatori des de 1985. El que passa és que molts ajuntaments s'han agafat de noves o ara saben més o menys com han d'actuar. ¿Vale? Per què? Perquè amb aquesta llei el que ens ve a dir és com es farà càrrec, o sigui, com es durà a terme aquesta gestió de les colònies. El que es regula per primera vegada a nivell estatal és tot el relatiu al mètode SER. Vale? Llavors, els ajuntaments tenen obligació de controlar les poblacions de gats comunitaris que hi ha en el seu, no en el nucli urbà, sinó a tot el que és la població. Parlo també de zones boscoses, que amb això també hem tingut algun problema. S'han de procurar l'alimentació, s'ha de procurar, quan dic procurar és que és obligatori, vale? S'ha de procurar l'alimentació, s'ha de procurar seguiment veterinari d'aquests animals, cal que s'esterilitzin, cal que siguin identificats mitjançant un microchip a nom de l'Ajuntament i han de ser retornats a la colònia d'origen. Es prohibeix, per exemple, la reubicació, que això és també molt important. Ens hem d'oblidar d'aquesta colònia molesta aquí, me l'emporto a l'altre lloc. Això no es pot fer. Hi ha una sèrie de requisits que s'han de complir i si es compleixen sí que es podrà.
Perfecte. Hi ha altres aspectes d'aquesta llei que han sigut titulars, no?, dels mitjans de comunicació. Per exemple, una cosa que des de molta part de la població ja no fa falta puntualitzar en el sector animalista, i és que no s'entén com, per exemple, els gossos de caça no entrin, no es quedin emparats per aquesta llei.
Clar, la llei va preveure que tots els animals amb finalitats específiques quedaven fora. Per què? Perquè consideren que això quedarà regulat a través d'altres normatives pròpies d'aquells àmbits concrets. Estic pensant, per exemple, com tu ben apuntaves, als gossos de cacera, però també als gossos de teràpia, als gossos que, per exemple, practiquen segons quins esports que són reconeguts pel Consell d'Esports, és a dir, que són molts, i aquests quedaran regulats per normativa pròpia, però que queda fora precisament d'aquesta normativa de benestar.
I pel que fa als canvis respecte a l'esterilització dels animals de companyia, és obligatòria en alguns casos? Què contempla la normativa?
S'han vist diverses modificacions, però al final com ha quedat és que només estaran obligats a esterilitzar aquells responsables legals de gats abans que els gats tinguin 6 mesos d'edat. Respecte als gossos, no hi ha obligació d'esterilització, però ara bé, hem de recordar que aquesta llei el que busca és que no compris, sinó que adoptis. I per tant, tot gos que sigui adoptat ha de venir esterilitzat. I si no pot ser per raó de la seva edat, al moment d'adopció...
Perquè és un cadell molt petit,
correcte,
no?
Correcte, t'has de comprometre a adoptar-lo en X temps.
Perfecte. Si et sembla, per acabar, Cristina, tot i que ens podríem allargar molt en aquesta normativa, fem un apartat que anomenem veritat o mentida, on jo et diré un seguit de frases i tu em dius si això és veritat o és mentida, perquè a vegades són mantres que s'instal·len a nivell social. Comencem per la primera. Les sancions pel maltractament animal s'han endurit, arribant fins i tot als 200.000 euros en casos molt greus.
Cert. I m'agradaria dir-te una cosa molt ràpidament. No només 200.000 euros, sinó que també si estem parlant de l'àmbit penal, estem parlant també de penes de presó. Penes de presó que poden arribar a ser superiors a 2 anys i, per tant, és compliment efectiu de la pena de presó.
Per tant, tenim via administrativa i via penal pel maltractament dels animals. La llei prohibeix completament la venda d'animals a les botigues.
Fals. Ja ens agradaria.
Per què?
Per exemple, els peixos els podrà seguir comprant.
D'acord.
Els gossos no. Els gossos, si vols comprar un gos, no compris, s'adopta, però si vols comprar un gos, te n'has d'anar a un criador.
Tercera, es prohibeix el sacrifici d'animals de companyia als centres de protecció animal per manca d'espai o per motius econòmics.
Cert. Tal qual ho dius, cert.
I es prohibeix completament l'ús d'animals en espectacles.
Fals. Els animals domèstics s'han quedat fora.
Doncs, Cristina, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i posar una mica de llum en els dubtes que ha suscitat aquesta llei, que a poc s'anirà desplegant. T'ho agraïm enormement per respondre als dubtes de la Vero i els que t'hem formulat nosaltres al consultori.
Gràcies a vosaltres.
Si vols resoldre un dubte i necessites el coneixement d'un expert, envia'ns una nota de veu amb la teva petició al 683 27 36 59 o un correu electrònic a favescomptades@cugat.cat i nosaltres ens encarreguem de la resta. El consultori, l'espai on cap dubte, es queda sense resposta.